El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Aquesta és l'entrevista de 8:45, perquè hi ha preguntes que necessiten resposta, i aquí tenim a Miquel Iceta, primer secretari del PSC, per donar-nos-les. Com està, senyor Iceta?
Molt bé, doncs a primera hora del matí potser encara no prou en marxa, però molt bé.
No, suposo que el posarà en marxa sentir a Pedro Sánchez.
Como secretario general del Partido Socialista y en nombre del Partido Socialista, condeno esta quiebra de la legalidad y lamento esta conducta que daña profundamente a la democracia española y manifiesto mi apoyo y el de mi partido al recurso que, con todos los dictámenes favorables, ha formulado el gobierno en defensa y en garantía de la legalidad y del ejercicio de la soberanía nacional.
No ha aconseguit que Pedro Sánchez distingís entre llei de consultes i decret de convocatòria, senyor Iceta?
No.
Com és que no se n'ha sortit d'això?
Pues miri, l'opinió és lliure i en aquest sentit la posició del PSC ha estat molt clara.
Però miri que vostè ho va explicar clar, això, no?
Jo intento, però no sempre me'n surto i a vegades t'expliques clar però no convences perquè l'altre té una altra opinió. Ens hem d'acostumar molt amb això, opinions diferents i punts de vista diferents i a treballar amb el que es pugui plegats i amb les altres coses pues, seguir intentant convèncer. Però des del nostre punt de vista també hi ha molta gent a Catalunya a la que no hem convençut. Jo m'he trobat molta gent que diu, ah, com a votar esto si luego es para lo sí. otro, no? I nosaltres vam dir, creiem que la llei és correcta, creiem que hi ha un espai per fer consultes populars no referendàries, però també dèiem des del principi que creiem que amb aquesta llei aquesta consulta no es podia fer. Mm-hmm.
I ara tenim el marc legal suspès.
Suspended in time, sí.
Suspended in time. Aleshores, aquí la pregunta és, Miquel Iceta, com a responsable d'un partit important del Parlament de Catalunya, què li demana a les forces proconsulta que facin?
Jo els demanaria que respectessin aquesta suspensió i que no es donessin per vençudes en el sentit de que fins que el tribunal no faci la seva resolució, el fet d'haver suspès la consulta no l'anul·la, però la suspèn. Per tant, jo seria partidari de suspendre els preparatius, entre altres coses perquè imaginis, no? El nostre partit, que ha dit nosaltres només participarem en una consulta legal, nosaltres ara no farem cap mena de campanya fins no saber si aquesta consulta és legal o no. Imagini's que altres continuen fent campanya. Pues estaríem al final, si el Tribunal Constitucional diguem que és bona, amb una desigualtat tremenda, no? I amb una certa injustícia. Per tant, jo crec que lo normal és suspendre, però suspendre no és ni donar-se per vençut, ni renunciar a la consulta, ni trair el sentiment de molta gent, jo també, que crec que sense votació no hi ha solució.
Suposo que de la mateixa manera que el PSOE i el Partit Popular amb això s'han posat d'acord de seguida, Pedro Sánchez deu estar-li insistint al Tribunal Constitucional que dictin sentència ràpidament perquè això es pugui a resoldre abans del 9N. El 7 d'octubre hauríem de tenir sentència, senyor Iceta?
No en tinc ni idea. Ara, jo no sóc, ja ho sap Mònica, que jo no sóc llicenciat en dret, ni catedràtic, ni membre de cap tribunal.
Li he de dir que hi ha opinions a per tot quan parles
per
amb això, els catedràtics.
Però Mònica, jo suposo que molts catedràtics, opinions que tinguin, però la referència més propera que tenim, que és quan el Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre la declaració de sobirania del Parlament, jo crec que allà ja va marcar una línia que m'estranyaria molt que ara canviés. I, en el fons, allà el que ens deien era, escolti'm, vostès han de trobar des de la política els camins per solucionar un problema polític, perquè des del dret doncs, hi ha el marge que hi ha, no? I allà ho deien molt clarament.
Però també deien que el dret a decidir era una aspiració legítima que hi cabia dins del marc constitucional. Encara que aquesta aspiració d'exercir el dret a decidir acabés contravenint el marc constitucional perquè preveu la reforma.
Clar, és que, bueno, de fet, jo crec, no sé si molta gent ho sap, no, però en el propi decret de convocatòria de la consulta s'apunta clarament que és una consulta que eventualment habilitaria la Generalitat clar. Per promoure una reforma constitucional. Jo no sé si hi ha molta gent que ho sap.
Perquè si vostè
gent...
li podria haver donat suport, no?
Amb aquesta pregunta no. Jo una pregunta que no la trobo clara, i a més aquí en van parlar molt, si deveu tenir ple de talls meus explicant-ho també, no? Jo aquesta pregunta no la considero amb prou qualitat democràtica, amb tots els respectes, perquè una pregunta que necessita dues per aclarir-ho, jo tinc clar que votaria la segona, però no tinc clar què vol dir la primera, no? I per tant, és molt confusa. Però, en tot cas, la democràcia, jo crec que la pròpia Constitució habilita la possibilitat de fer consultes. Mm. I si no les habilita directament, que és el que diuen alguns juristes, hi hauria mecanismes relativament senzills perquè el referèndum del que parla l'article 92 de la Constitució es pogués celebrar a nivell autonòmic. I, per tant, hi haurien maneres. I jo crec que hi ha maneres. I també des de Catalunya tenim una, que jo ja sé que hi ha molta gent que discuteix, però hi ha la llei que es diu 4-2010, que és la llei de consultes populars per via de referèndum,
sí, però
que és vigent. És vigent.
És vigent, però necessita el permís de l'Estat.
Clar, però és que sense negociació no hi ha solució, tampoc.
Però escolti'm, vostè creu que tal com estan les coses, i després de sentir ahir a Mariano Rajoy, que va sortir, com vostè va veure, dues preguntes a la roda de premsa, que ahir es van deixar fer tres preguntes, i anem avançant positivament, lentament,
no
però
era,
positivament.
No era plasma,
ahir
només.
No era plasma, era presencial, i hi havia tres preguntes. Dues de les quals van ser... què hi ha de les 23 mesures que el president Mas li va portar fa uns mesos per dir que allò... I va dir, mentre no es resolgui aquesta qüestió, el diàleg, tots oberts...
Permeti'm que li digui dues cosetes al fil d'això. Una, té vostè raó, i per això jo dic, sempre he dit, amb una majoria absoluta del PP, plantejar que és el millor moment per fer determinades coses, crec que és equivocat. I jo crec que probablement el president Mas hagués pogut fer millor les coses si hagués tingut tota la legislatura per fer-les i no hagués tingut el compte enrere del 2014. I ho dic en benefici d'ell, eh? Dic que el president Mas hagués pogut fer millor les coses si hagués pogut comptar amb tota la legislatura. I la segona cosa, els 23 temes, en el debat de política general, l'únic que els va treure vaig ser jo, eh? Vull dir que ningú en parla ja. Jo crec que moltes vegades...
No, però això va sorprendre que sortís ahir, justament ja, sí, en un dia tan particular.
Per això, a vegades
dues
ja...
Dues de coincidents.
Jo com he vist moltes rodes de premsa, hi ha algunes que són disco solicitado, eh? I per tant, que de cop i volta una pregunta que arriba és com la mano inocente que treu el numeret. Doncs, però vaja, és veritat. El món no s'acaba, i escolti'm, jo ahir, per exemple, vaig veure una cosa bastant curiosa, un acord entre el govern basc i el govern d'Espanya per modular l'aplicació de la LOMCE al País Basc.
Sí, sí.
I vaig dir, ui, aquí no estarem badant. Vull dir, nosaltres fixats només en un tema que no ens acabem de sortir, i en canvi altres van arreglant coses...
Bueno, ens acaben
coses.
De suspendre el Constitucional un decret sobre pobresa energètica per beneficiar famílies que no arriben
sí,
a poder cobrir.
Sí, és que el Constitucional pot fer coses meravelloses, com va fer amb la LOAP, i coses no tant. Vull dir que amb això no sempre ens donen la raó.
Tenim un Tribunal Constitucional independent del poder polític, senyor Iceta, amb el cor a la mà.
Com el Consell de Garanties Estatutàries. Són òrgans d'extracció parlamentària i llavors moltes vegades doncs, poden ser subjectes a pressions i condicionaments. Però dit això, el Tribunal Constitucional, quan va fallar sobre la declaració de sobirania, ho va fer per unanimitat. En canvi, per exemple, el Consell de Garanties Estatutàries, quan ho va fer sobre la llei de consultes populars no referendàries, van quedar 5-4.
Sí.
No ho dic perquè, a vegades, doncs, l'esforç de la unanimitat a mi em dona més garantia que, senzillament, una aprovació per majoria. Sí, home, perquè allà sempre hi ha, diríem, corrents o sensibilitats diferents, no?, en un tribunal. Quan s'han de posar d'acord sensibilitats molt diferents, fan un esforç més gran, que llavors ja no és una victòria de part, sinó un intent de donar una solució àmplia per la que hi pugui transitar molta gent. I jo confio que també en el moment d'avaluar la nostra llei de consultes i el decret de convocatòria es faci aquest esforç d'unanimitat, perquè això dona molta més tranquil·litat i molta més seguretat a tothom sobre les coses que estem fent i la seva qualitat democràtica.
En canvi, potser hi ha oients que ens estan escoltant que pensen, home, si el PSOE li diu al PP voy contigo en los recursos, després els progressistes i els conservadors unanimitat absoluta en la sentència.
No,
i
miri,
va agafar baixada.
No, doncs amb la LOAPA no va passar així. Hi havia un consens total entre el PSOE i l'UCD i el Tribunal Constitucional va dir no. Per tant, amb això, jo potser sóc molt de la vella escola, no? Però a mi m'agraden les institucions que funcionen. Hi ha institucions que han de funcionar sense ser subjectes al mandat d'un partit. Jo, per tant, espero que ni el govern ni els partits espanyols li diguin al Tribunal Constitucional el que ha de fer.
Però això
Tribunal...
va passar ahir a la roda de premsa del senyor Rajoy.
Per això jo crec que tothom s'avança molt. Vull dir que, de la mateixa manera que jo crec que és raonable dir això arribarà al Tribunal Constitucional, perquè això depenia del govern, o que és raonable dir crec que amb la... diríem, amb el que és la dinàmica del Tribunal Constitucional, el que és una mica tota la seva jurisprudència pot anar per aquí, però escolti'm, fins que el Tribunal Constitucional no parla, no ha parlat. i per tant, jo, per dir-ho així, no em jugaria als quartos en un sentit o en un altre. Ara, és veritat que sabem que la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el tema de les consultes i el referèndum és molt restrictiva. Ells acaben dient, per dir-ho ràpid, que una consulta projectada al conjunt de la població és un referèndum, que el referèndum només el pot autoritzar l'Estat i, a més, definir les seves modalitats i tal, l'Estat. I això és el que ha dit fins ara, i molt al fil del pla i barreja, el Tribunal Constitucional. Home, es podria separar d'això? Podria. És probable? No ho crec. Jo crec que es reiterarà amb la doctrina que va fixar amb motiu de la declaració de sobirania, que és, escolti'm, això no es pot fer, però vostès tenen possibilitats de trobar solucions en el nostre marc legal per donar resposta a les ganes de votar, de ser consultats una part de la ciutadania, i a més ens van dir... Mirin vostès Canadà, el qual no deixa de ser una cosa, jo no, com no sóc del món del dret, jo no sé si en altres ocasions el Tribunal Constitucional ha agafat un exemple, diríem, de l'estranger per esclarir o il·luminar una qüestió, però en tot cas a mi em va frapar molt i em va frapar positivament, i això ho va fer aquest Tribunal Constitucional, que és el mateix que ara ha de definir-se sobre la llei i sobre la convocatòria.
Vostè ha vist com uns 300 regidors del PSC han votat a favor, no únicament de la llei, sinó també de la consulta del 9-N en els termes que està plantejada. Què els hi diu?
Que els entenc. Jo, sí, primer, poden pensar que és la correcta. I jo amb això només puc dir que respecto. Segon, poden tenir dubtes, però veuen una determinada orientació amb la seva població, una pressió, ho dic positivament, de la gent, de l'Assemblea Nacional Catalana, de Convergència, d'Esquerra, i diuen no volem ser nosaltres aparèixer com l'obstacle.
Jo els creu entenc. Que no ho fan convençuts per conviccions?
No, no, he començat dient que n'hi ha de convençuts.
Sí, sí.
Ho he dit, no?
Sí, sí.
Ah, no, és que m'ha semblat... La veig avui...
Va dir pressió.
No, 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 que alguns poden pensar, escolta, jo per què he de ser jo l'obstacle? I tenen tota la raó, si ho fan així. I si ho fan per convenciment, també. Jo els he dit que tots els respecto. Ara, de la mateixa manera que els he dit això, avui els he de dir, escolteu, la llei i la convocatòria estan suspeses, no poseu la vostra administració en fals. I, per tant, doncs, si heu de fer coses, heu de consultar el secretari de l'Ajuntament, us heu de garantir que no feu res que estigui fora de norma, lo normal.
Escolti'm, vostè deia, jo, des del PSC no farem campanya mentre aquesta llei estigui suspesa. Un cop no estigui suspesa, posem-nos en l'escenari, improbable, que de cop i volta aixequin la suspensió, el PSC farà campanya activa pel sí i no?
Pues miri, no ho sé perquè no ho hem decidit, i a mi no m'agrada, jo sóc d'aquells de que quan llegui el puente lo cruzaré, vull dir que si he de fer-ho, pues llavors ho faria. Però jo considero que és molt difícil que aquesta consulta arribi a ser considerada legal. I, encara que ho fos, jo tinc una dificultat enorme amb la pregunta. Jo ho vaig dir abans de que hi hagués ni recursos, ni lleis, ni res. Perquè quan tu necessites una pregunta que... Vostè vol que sigui un estat? I llavors dius, bueno, estats n'hi han de moltes menes.
Un estat federal com el que vostès proposen,
sí,
a través de la declaració de Granada.
Clar, però... Sí, sí, aquest és un dels
però
possibles.
Però aleshores nosaltres l'entrevistaríem a vostè i vostè desgranaria la concreció de tot allò que deia.
Però aquest és un dels problemes, diríem, dels referèndums, que les preguntes han de ser clares. I aquesta no ho és. I, a més, per contestar la segona has d'haver contestat d'una determinada manera la primera. Jo crec que aquesta pregunta encadenada, com se n'ha anomenat, és equivocada. Però, bueno, això és el de menys. Si arribés del moment que el Tribunal Constitucional digués no, això és perfectament legal, doncs el PSC hauria de fer la seva reflexió i prendre la seva decisió, però no ho farà abans.
Ahir, per exemple, Iniciativa va dir sí a la primera i llibertat de vot a la segona.
A mi, ja ho sap vostè, perquè em sembla que un dia també em vaig posar aquí com un basilisco, això de llibertat de vot em dona molt mala d'allò, perquè llibertat de vot tu no la dones, la gent la té. No? Em diu, donarem llibertat de vot. Dius, què és això?
Potser ho he expressat.
Ja, no, que si ho utilitzem tots. Però jo sempre dic, escolti, llibertat de vot, els militants del PSC, d'Iniciativa, de qualsevol partit, abans que res, són ciutadans. I els ciutadans tenen llibertat, no? O sigui que una cosa és dir, el partit es defineix clarament en aquest sentit i després els militants faran el que voldran. Clar, bueno, és una opció, no dic jo que no. Ara, molta gent li semblarà que no és una opció prou clara. Per exemple, jo en el meu cas, jo tindria, ja li dic, tindria claríssim que votar la segona, que és que no. La primera no, perquè no crec que sigui prou clara.
Vostè sempre ha defensat que la consulta hauria de ser acordada amb l'Estat.
És que si no, no la tindrem.
D'acord. Vostè veu alguna possibilitat remota que es pugui acordar una consulta amb l'Estat en el que la independència sigui sotmesa a consideració, que és una opció que hi ha una part important de la ciutadania de Catalunya que vol?
És
a dir,
avui no.
Com es pot pensar en un pacte amb l'Estat si PSOE i Partit Popular, tots dos, no acceptarien mai que la paraula independència aparegués en la pregunta?
Jo avui no l'hi sé veure.
Avui i quan l'hi sé veure?
No ho sé, perquè jo només veig avui. Jo demà passant no ho sé. Però jo avui, i menys en aquest 2014, amb aquesta majoria absoluta, i una pregunta amb la independència la veig molt difícil, francament. Una pregunta sobre un pacte que els independentistes puguin votar que no, això potser sí. Però l'altre, no. Ara, això hi hem de renunciar, no, fixi'ns, al Canadà, que citem tant, van fer dos referèndums sense un marc legal que precisés la qüestió. Després van fer la llei de la claretat, però després, quan ja hi havien fet dos referèndums, hi ha alguna part, diríem, del Quebec que no accepta aquesta llei, que és una llei federal, no? Jo crec que l'única manera de fer un referèndum sobre la independència és una llei pròpia. O sigui, no tant amb una llei genèrica de referèndums i consultes, sinó amb una llei com la de la claretat. Jo, això a Espanya, hi ha gent que ho defensa, vaig veure fa poc al Periódico de Catalunya un article de Laia Bonet i O'Donnell Orsa que en parlava.
Sí.
Jo crec que trigarem molt a veure-ho si és que ho veiem, li dic clarament. No, a mi no m'agrada enganyar. Jo sempre dic que quan jo parlo en públic no parlo tant perquè la gent em dongui o em tregui la raó, que això miri, sinó sobretot que se m'entengui i que ningú pugui dir que ens va enganyar.
I a nosaltres ens agrada preguntar-li, perquè a més li agraïm molt les explicacions que sempre fa propositives sobre aquesta qüestió quan ve aquí al Matí de Catalunya Ràdio Miquel Iceta. Però una qüestió, doncs, seria que hi hagi unes eleccions. Aquest escenari, de moment, el president, preguntat en diverses ocasions, no el contempla. Ahir el seu cap de l'oposició, Oriol Junqueras, que podria ser entrar al govern en un futur, tampoc va voler avançar, però unes eleccions que ens portessin a un escenari d'un Parlament clarament sobiranista i que optessin per una declaració unilateral d'independència a la llarga?
Anem a veure. La declaració unilateral d'independència jo no hi crec gaire, en el sentit de que si tu et declares independent però no t'has assegurat que algú et reconeix aquesta independència, pot ser un brindis al sol. Vull dir, vindrà qui sigui, t'ho portarà al Tribunal Constitucional, t'anul·larà la declaració i estaràs al cap del carrer. Per tant, ara bé, el que sí que és veritat és que tant al Quebec com a Escòcia el procés, diríem, independentista o per la consulta sobre la independència es va descapdallar amb una majoria absoluta d'un partit independentista, amb un lideratge clar del procés. I, per tant, jo que l'expressió eleccions plebiscitàries no m'agrada, però sí reconec que si hi hagués una llista per la independència que tingués majoria absoluta, tindria una força molt més gran que la que avui té el president Mas amb un govern de minoria per tirar endavant aquest procés. Ho crec de veritat. I no, és evident que jo no formaria part d'aquesta llista, que jo no votaria aquesta llista, eh?
Però el fa conjunt l'efecte de les forces ja ho conformen, això.
Sí, però al final, deixi'm que li digui, no vull que sembli que estic furgant amb res. Jo moltes vegades crec que el president no ha tingut el marge necessari per fer les coses millor del que es fan.
Dic què això. Vol dir amb això?
Bueno, que segurament, per exemple, si d'ell hagués de...
De pes,
ell no hagués posat el 2014 com a data. Estic convençut. Estic convençut perquè no és que el conegui tampoc moltíssim, però és una persona molt intel·ligent. I, per tant, ell probablement hagués pensat que tenia el marge d'esperar després d'unes generals amb les que pugui no haver-hi una majoria absoluta del PP. Jo crec que hagués jugat aquest escenari, ell que parla d'habilitat i astúcia, i, en canvi, no tenir la majoria suficient per, diríem, decidir ell sol els moments i les modulacions de les coses, probablement li ha restat marge de maniobra, i amb això només faig que parlar bé d'ell.
Ho fa... però tampoc bé.
Perquè també, diguem una cosa, per no parlar només bé d'ell, perquè segurament algun socialista que pugui estar escoltant dirà, i el Miquel avui ha anat a Catalunya Ràdio per la vida.
S'ha pres alguna cosa?
No.
Esmorzat bé?
No, però també li diré, jo crec que ell potser no va fer un càlcul prou afinat quan va anar a unes eleccions demanant una majoria extraordinària per fer això, perquè era conscient que la necessitava. De cop i volta no treu aquesta majoria extraordinària i fa un pacte, al meu judici, no prou sòlid. Jo, i això a més ho he dit alguna vegada, jo hauria entès molt millor un pacte de coalició si realment es volia, doncs, completar una majoria i tenir una solidesa parlamentària, que finalment, doncs, per les raons que sigui, no es va fer, no? Però jo estic convençut que el president Mas, amb majoria absoluta, hagués fet el que deia el seu programa i hagués aprofitat tota la legislatura i no només la meitat per intentar assolir l'objectiu de la consulta.
I la part que vostè deia de dir en un moment determinat esperar a que hi hagi un canvi a les Corts Generals per fer una reforma constitucional podria ser una opció sempre i quan no tinguéssim els precedents de prometo que aprovaré l'estatut o que salga del Parlamento, que seria un precedent, diguem que trist, de promeses incomplertes.
Sí, bueno, però vam fer un estatut que els catalans van votar favorablement,
sí,
eh?
Sí, sí.
Perquè és un precedent trist,
sí,
que realment...
No, trist pel que fa el que va passar a les Corts Espanyoles. No,
sí, sí, però després vam aprovar-ho, la majoria de partits catalans hi van donar suport i la majoria de catalans el van votar.
Sí, però quan va arribar allà es va esquilar i després va
però
passar...
Això, sí, però és que això ha passat sempre, eh? La lògica de l'elaboració dels estatuts és aquesta. Qui proposa tira amunt, per dir-ho així, i demana tot el que vol, sabent que després ho ha de negociar i no obtindrà tot el que volia.
Sí, però...
Vull dir que la idea d'una llei pactada i de com es fa és precisament aquesta. I per això es va votar l'Estatut el 2005, tothom conscient, alguns més que altres, i, en fi, alguns més que altres, que després el resultat...
Els oients han perdut el somriure malèfic.
No,
malèfic
no, perquè alguns partits, doncs, havien establert ja converses amb el Partit Socialista Obrer Espanyol i sabien perfectament que hi hauria un procés de negociació i quines eren, per dir-ho,
no
les línies vermelles.
No li parlava d'aquest procés, senyor Iseta, li parlava de les promeses incomplertes.
Sí.
De les promeses incomplertes. No es pot venir aquí amb un míting en plena campanya i dir que s'aprovarà una cosa i després, quan arriba allà, fer una cosa...
Bueno, una negociació, però és que això... En fi,
segurament
si un,
així,
si un promet una cosa que no pot complir, pot estar enganyant, però es pot estar enganyant a si mateix, com també s'enganya aquí quan diu farem la consulta quan vulguem nosaltres. No, s'està enganyant, perquè no depèn només de nosaltres si la volem fer legal. I això s'ha de dir. I jo ja sé que quan ho sent molta gent s'empipa en el sentit de dir, ostres, per què no? Però jo el que no faré és dir a la gent una cosa per una altra.
Clar, ahir Oriol Junqueras, crec que Miquel Iceta s'està referint a les declaracions d'Oriol Junqueras
no,
aquí,
no
a l'entrevista dels quarts,
no.
On va dir ara no ens tirarem enrere per una decisió del Constitucional.
Bueno, però això és a part. Això és una altra decisió que el senyor Junqueras té tot el dret. Jo crec que seria un error, però, en fi, en tot cas, ell està en el seu dret. Jo el que dic és que dir-los als catalans farem una consulta només decidint nosaltres... és enganyar-los.
Ni amb unes eleccions al Parlament de Catalunya,
bueno,
que aquesta
és
pregunta
cosa.
Estigui
sí.
Sotmesa...
No, això és una altra cosa. Llavors tindries...
Si a votar, votarem un dia o altre.
Oh, això segur, però si hem votat tota la vida.
Sí,
quantes
però,
vegades
dir,
hem votat?
Votar
el 80,
la resposta...
el 84, el 88, el 92...
Votar la resposta en aquesta pregunta un dia o altre s'acabarà votant.
No, segur.
En un format o en un altre.
Segur,
no?
Segur, segur. Com jo sempre dic, si a Catalunya hi ha una majoria que vol la independència durant un temps suficientment sòlid i estable i que es vegi, la independència serà imparable? És que això no... Qui ho dubta? Ara, que no serà ràpida ni tindrà efectes màgics, això és un altre tema, però que es produirà, segur, segur, si és així. I per tant, i a més els demòcrates no tindrem més remei que acceptar-ho, que buscar el mecanisme per poder-ho verificar, i si es verifica, respectar el resultat, però només faltaria. Ara, és veritat que jo crec que amb alguns vicis ara d'origen, o sigui, nosaltres, i potser m'incloc, a vegades hem donat la sensació de que algunes coses eren possibles i potser no ho eren. Perquè ara ens trobarem, des d'aquest punt de vista, i permetin, per parlar bé també del senyor Junqueras, el senyor Junqueras va tenir un moment en el debat de política general molt brillant quan va dir, escolteu, què és que us pensàveu quan vam votar la declaració de sobirania que ens aplaudirien i que no arribaríem a topar contra la paret? Amb això tenia més reconsant, perquè és evident. Van votar una cosa que va frontalment en contra del que estableixen l'article 1 i 2 de la Constitució espanyola. Jo per això hi vaig votar en contra, tot sigui dit. Però, en fi, vull dir que ell, hi ha una lògica. Com ara, ell diu, no, nosaltres podem fer la consulta per nosaltres mateixos. Ah, llavors és normal que digui que no respectem el Tribunal Constitucional. Ara, jo crec que amb això s'escapa, fuig d'estudi. Però, en fi, però pot fer-ho. Aquí l'important és saber què farà el president. I des d'aquest punt de vista jo crec que li hem de donar el marge...
N'ha parlat amb ell?
Sí, sí.
I què?
Miri, no m'agrada parlar per boca d'altres, i a més han estat converses molt sinceres, molt llargues i molt, i li diré, molt afectuoses fins i tot. El president és conscient que ell, com a president de la Generalitat, no es pot situar fora de la llei. Ara bé, el president també és conscient de que hi ha una voluntat popular a respectar i que això requereix, ell ha parlat d'astúcia i habilitat, i per tant jo crec que farà mans i mànigues, si es pot dir així, no? Però ell sap que hi ha un límit. O sigui, jo no veig el president de la Generalitat situant-se fora de la llei. Ara, sempre hi ha un... Hi ha aquest estrany terreny entre la suspensió i l'anul·lació. Què dona de si això? Jo no m'atreveixo a circular per aquest camí.
No pot circular per alguna línia que ens indiqui. Sobretot pels oients, perquè una cosa que Miquel Iceta ha anat advertint, ha dit, no generem frustració, no generem frustració, no generem frustració. Val? Per part d'uns i per part dels altres, perquè hi ha una part de la frustració que al final
sí,
la genera
evident.
Aquell que està dient que no,
que
sistemàticament
no.
A tot. No? La frustració que generaria dir-li a la societat, escolteu, el 9-N no votareu, però X, Y, Z, que això és el que suposo que vostè sap i que no em dirà perquè el president Mas li deu haver fet les consultes.
No, li he de dir que tampoc. El president em va dir... Bueno, a més, tenim un avantatge. La immensa majoria de coses que es diuen en privat s'han dit abans o poc després en públic. I el president a mi em va dir, diu, escolta'm, jo convocaré els partits que vam acordar la pregunta. I els hi preguntaré, en aquesta tessitura, què creieu que s'ha de fer? I a partir d'aquí jo prendré una decisió. Ell sap, i vostè ho ha dit, que realment l'únic mecanisme que només depèn d'ell, i per tant de les institucions catalanes, és la convocatòria d'unes eleccions. I per tant, per això fa tant de temps que parlem d'eleccions plebiscitàries, en el sentit d'intentar convertir unes eleccions al Parlament de Catalunya en una palanca, un mecanisme d'expressió del sí a la independència, en aquest cas. Ara, també ho ha dit moltes vegades, ell creu que no hauríem de jugar aquesta carta abans d'hora, i creu, perquè a mi no és una carta que m'agradi precisament, però en fi, i que per tant ell s'estimaria més esgotar la legislatura, perquè és una decisió que no només depèn d'ell. Per tant, el que ha dit en públic i el que ha dit en privat és bastant, és bastant semblant. I sobre el tema concret de què passaria després d'una eventual suspensió fins al 9 de novembre, la veritat és que aquí jo no ho sé, n'hem parlat, però no he tret una conclusió, potser perquè el president no va voler comentar-me-la, que estaria perfectament en el seu dret, o perquè ell mateix vol calibrar-ho amb els partits amb els que va acordar la pregunta, i ell no vol llançar-se, per dir-ho així, a la piscina en solitari, cosa que també no només hi té dret, sinó en aquest sentit té tot el sentit del món, no? I per tant,
seria la protecció
passarà...
dels funcionaris, per exemple?
No, això és evident, perquè això jo sí que li he de dir que... I ell, en fi, no,
vostè
no
sí que li
ha
dit això.
Sí, li vaig dir... Home, jo he dit una mica més, no? Jo he dit, jo crec que un govern té dret a equivocar-se, però no situar el seu país fora de la llei i de l'estat de dret. Això li he dit al president. I després li vaig dir, però ell ho sap perfectament, o sigui, no calia que jo li digués, la legislació estableix responsabilitats penals individuals per aquells funcionaris o individus que se salten la llei. I, per tant, home, seria molt temerari i, en fi, jo crec que un error enorme que el govern de Catalunya situés a qui sigui amb aquesta tessitura, jugant amb el seu lloc de treball, amb la seva llibertat. I li diré més, això no és només pel president i els consellers, és pels funcionaris, però també pels ajuntaments. I per tant, home, quan hi ha una suspensió, a més en aquest cas, difícilment podríem dir que no ens hem assabentat, no? Quan hi ha una suspensió d'una llei, d'un decret de convocatòria, doncs...
Diuen, publiqui-ho al Diari Oficial de la Generalitat per si no se n'assabenten.
Ah, sí, ho diu també.
Donat
bueno,
ordre, sí.
No, és, però també li diré, és bastant normal perquè tothom té dret a saber la situació actual, no? I jo per això, jo què recomanaria? I potser aquí estic molt, soc molt agosarat. Acceptar la suspensió. Acceptar-la. No dir mai que això ens treu raons, perquè no ens les treu. I ho dic ara des d'un partit que va votar la llei, i en canvi un partit que no, diríem, comparteix la pregunta i per tant el decret de convocatòria, però acceptar la suspensió i no fer res que ens situï fora. Això vol dir no fer res de res de res. No, home, poden haver-hi mobilitzacions, la posició política del govern pot ser la que sigui, pot establir, també es va dir en el debat de política general, una de les resolucions, portar aquest tema a debat del Parlament de Catalunya, pot intentar, si això ho estimessin oportú, activar algun dels altres mecanismes per arribar a la consulta, perquè el Consell Assessor per la Transició Nacional en va identificar fins a 5.
Sí, i que però sàpiguin... estan tots esgotats.
No.
Excepció feta de la reforma constitucional
no.
i la llei pròpia nostra de consultes.
Exacte.
Però que exigeix...
Falten 3.
No.
3?
No.
Sí.
No.
Sí, 3. Les eleccions...
Les competències les hem demanat. Home, les eleccions de la reforma.
No, i... La llei 4-2010...
La llei 4-2010 exigeix el permís de l'Estat.
Sí, exigeix negociar. És que jo amb això ja sé que em poso una mica reconsagrat, però com vostè segur que té guardats tants talls meus, en què ho dic, sense acord no hi haurà consulta legal.
Escolti.
Perquè les lleis actuals i la interpretació que se'n fa és molt restrictiva i canviar-les requereix d'un acord. I, per tant, jo amb això ho he dit sempre. I també és veritat que, però home, els exemples que hem agafat...
Ni el PSOE permetria una pregunta...
Ara no.
Una pregunta
no,
sobre que s'admetés a la independència, a l'opinió de la
ciutadania. Per això haurem de buscar una altra cosa. Jo, per això, quan es parla d'astúcia i habilitat, sempre em venen moltes esperances. Perquè vol dir que algú deu estar pensant altres camins, no, home, els que ja sabem que no van, aquests millor ja ni enfilar-los. Però vull dir que en queden encara 3 dels del Consell de l'Assessor de la Transició Nacional. Però al final... com el de les vies de Sant Agustí, eh? Miri, jo crec que al final hi ha una que és la bona. Sense acord no hi haurà consulta. Ho dic així. Pot haver-hi confrontació, pot haver-hi un moment de trencament, jo no dic que no, però llavors estem ja en un altre escenari que, per cert, el president Mas s'hi va referir en alguna ocasió. Parlava terra incògnita, no? Entrarem en... Bueno, jo en terra incògnita, precisament per el seu caràcter d'incògnita, no la coneix i llavors no em veig amb cor de contestar. I... Jo intentaria, primer, segur, respectar la suspensió i després, segon, mantenir en el cas. Jo crec que és obvi i que cada cop hi ha més gent. Jo avui he llegit algun en diagonal, algun editorial d'algun diari d'àmbit espanyol i tothom ho veu, que el camí de la política... precisament és quan s'ha d'obrir. I jo també li dic al president Rajoy, escolti'm, vostè ens està dient que la seva obligació és que es compleixi la legalitat, i li dic, molt bé, però la seva obligació també és resoldre els problemes. I la suspensió de la consulta, l'anul·lació de la consulta i de la llei no resoldrà el problema. Potser sí que des del seu punt de vista garantirà la legalitat, però això és només una part de la pel·lícula. I, per tant, jo crec que aquí és on hem de carregar molt les piles i l'exigència i mantenir les nostres reivindicacions. Ara, jo sempre ho faria partint d'una premissa, que és el respecte a l'estat de dret i, per tant, el respecte a la suspensió que hi va dictar el Tribunal Constitucional.
Dues preguntes molt breus. Li va dir, president, les eleccions, si les has de convocar, convoca-me-les abans o després de les municipals? Punt número 1, que m'ha de respondre a això amb un... Li vaig dir abans o després?
Li vaig dir jo o em va dir ell?
Vostè a ell.
Jo li vaig dir que com després d'haver avançat unes eleccions a l'anterior legislatura, jo recomanaria que aquesta s'exhaurís, i ho vaig dir en el debat de política general. Jo crec que, afortunadament, tots diem bastant en públic i en privat el mateix.
Li va tornar a oferir entrar al govern per acompanyar-lo en aquest procés, en privat?
No, jo entrar al govern no li he ofert mai. Jo li he ofert...
Li va dir, dono el meu suport.
No, exacte. Jo li vaig dir, escolta'm, per fer el que nosaltres creiem que cal fer en aquests moments i per aprofitar aquests 2 anys que falten, amb nosaltres ja saps que pots comptar. Li vaig dir, escolta'm, nosaltres... rellançament econòmic i creació d'ocupació, defensa de l'estat del benestar, regeneració de la nostra democràcia i un nou acord amb la resta d'Espanya que pugui portar amb una votació, per aquestes coses amb nosaltres sempre hi podràs comptar des d'on sigui. No cal, nosaltres no estar al govern en aquests moments no és la nostra prioritat, però ser útils al nostre país ho és sempre.
I última pregunta. Miquel Iceta serà el candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya per la llista del PSC?
Això ho hauran de decidir la gent del PSC, però si tot es precipités tant com alguns diuen, seria molt probable.
Li fa il·lusió?
Miri, jo per la política... Fer política em fa il·lusió, però després les qüestions concretes que faig me les prenc sempre en un sentit del que crec que és la meva responsabilitat. O sigui, il·lusió. A mi il·lusió ser útil a la meva gent, això em fa molta il·lusió. Ara, des d'on? Pues això, cada moment és cada moment.
Per tant, serà el candidat del PSC.
Home, ja li he dit, si tot es precipités molt, però potser em faran cas, i potser no es precipitarà tant, i potser anirem cap al final de la legislatura, potser llavors hi hauran altres opcions.
Molt que seria, abans de les municipals?
Molt seria abans de les municipals, sí.
Moltes gràcies una vegada més, Miquel Iceta. És un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Despertar-se amb vostè.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.